Camins.
Tercer dia que estic al cap davant del programa nocturn de la nit posant la veu a la Macedònia de la ràdio perquè Rafa, lamentablement, encara no té la veu del tot recuperada per poder fer el programa. I jo encantat aquí de seguir amb vosaltres.
Espera, si us plau.
Digues.
No, que havíem quedat que ja em poso jo avui, que tinc la veu millor.
Però sí, Rafa, com ho veus? Jo no te la veig de tot bé, aquesta veu, encara.
Sí,
eh?
Sí, mira. Bona vesprada, veus? Molt millor.
Home, però per no tant, sé, Rafa, encara gràcies. Tens aquest regust, estic refredat, deixeu-me que descansi la veu, vull estar a casa, i cal anar en compte, eh? Pensa que pot trigar mesos, això.
No, que estic...
Mesos?
Estic perfecte, bé, perfecte, acceptable, però que la nostra cap de continguts, l'estimadíssima Diana Silva, m'ha dit que sí, que passo el tall i puc fer el programa, eh? Tranquil·lament.
Vols dir? A mi, jo he vist a la Diana avui, no m'ha comentat res, m'ha dit, si vols fes-ho tu, Pere, que ens estarà molt com estàs fent.
No, sí que m'ho ha dit. Bueno, si tens algun dubte, Fran, podem trucar a Diana, ara trucarem a la Diana.
Perfecte,
tranquil·lament.
Jo, cap problema.
No, que ens ho solucionen en directe perquè no hi hagin dubtes. Jo ja sé que has gaudit molt fer el programa i tal, i comprenc les teves ganes de continuar, però és que, clar, donde hay patrón no manda marina.
Aquí manda la Diana.
Tenim ja la Diana. Doncs, Lady Cap de Continguts de Radio Estel, Diana Silva, bona vesprada.
Bona tarda, són les dues.
Diana, no són les dues. Aquí diem bona vesprada, tu ja ho saps.
Bona vesprada, són les 6:30.
Bueno, ja veig que et costa pillar-lo. Bueno, és igual. Estem parlant amb el Pere, Diana, sobre la direcció de Camins. I et volia demanar una cosa. Et va bé ara? Tens un moment, Diana?
Per venir a treballar, no.
No, ja suposo que ara estàs relaxada fent, no sé...
Cafè amb un rajolinet.
Carai, un rajolinet de sobera, no, Diana, justament?
Sí.
No, mira, és una pregunta que només... una pregunta que et volia fer.
Mentre no preguntis per la inflació.
No, això ja ve Rosario després i ja parlarem. Jo ja és la resposta, Diana, de la pregunta, però és que el Pere està molt pesat. Per posar els punts sobre les is, qui és la persona més indicada de Radio Estel per presentar Camins, Diana?
És que no et sorprendrà, Rafa.
Ja ho sé. Jo tu també et valoro molt. És per fer callar al Pere, sobretot.
L'equip del Puni Seguit i jo.
L'equip del Puni Seguit i tu? Però tu t'hi veus presentant Camins?
Tinc experiència.
No, ja ho sé que tens experiència, però estàs amb el cafè a casa ara, Diana.
Jo, si no fet res...
Ja, però si tens el teu programa cada dia, que estàs una hora donant notícies...
Sí, una mica. Sóc una mica pesada, sí. No, això sí.
No digues això. Però mira, que mira que bé que tinc la veu, Diana. Què et sembla aquest to que m'ha quedat?
M'angoixa.
Bueno, a veure. Mira, fem una cosa. Faig jo el programa i demà et porto Torrijes a la redacció.
Sí.
Sí, eh?
Sí, i tant. Amb el Rafa.
I al Pere, el foto fora de l'estudi?
Totalment, sí.
Quin bon criteri que tens, Diana. Bueno, gràcies. Et deixo, eh? Que ets la millor, Diana. És que ets la millor.
És veritat.
Sí que és veritat, i tu saps, lladre.
Ja.
Bueno, et deixo que comencem. Adéu, demà Torrijes, o el que tu vulguis.
És perfecte.
Vinga, penja, Ferran. Tot aclarit, hem escoltat el tut. Ho has sentit, Pere, era la Diana en directe, no hi ha cap dubte. Comencem. Per tant, tot aclarit amb Diana Silva. Pere, ho lamento, però has comprovat que...
Així és la ràdio.
Així és la ràdio. Cadascú, cada motxula, el solivo.
Exacte.
Cadascú a fer butlletins, que també és molt divertit.
Super.
I jo, doncs, amb el beneplàcit de Lady Diana Silva, doncs farem camins. Bona vesprada. Oh, quin gust dir-lo. Tinc la veu una mica sabinada encara, però com a mínim surt. Ja arrenca. Bona vesprada d'aquest dijous 24 de novembre del 2022. Dia 1 després de dos dies de no poder estar amb vosaltres amb els micròfons per aquesta afonia que m'ha colpejat com a mitjà a Radio Estel, a mi i a tots, perquè estem tots fatal. Ja ho deia ahir el Pere, tot un misteri per investigar. El misterioso caso de los ladrones de voces en Radio Estel. De moment, sembla que aguantem i aquí estem de nou. Agraïdíssim al Pere, sobretot perquè ha portat, brometes a banda, el Camins amb maestria, amb el seu segell, però amb tot el carinyo cap al format que hem parit entre Ferran Paula i servidora de vostès. Dos dies apassionants amb incident de cotxe de Salvatore inclòs. Dia 1 després també d'Àngel Miret i la seva angelologia, com sempre interessant, interessantíssim al Camins, i de la Laura Polo Dalfó, que també va col·laborar amb la seva mirada social i ens va portar xicots amb presència e inquietuds d'economies col·laboratives. Ea! Si voleu recuperar els nostres dimecres i dimarts i qualsevol dia dels nostres continguts, podeu trobar-ho tots als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la gran Maria José Mendoza, érase una mujer a un ordenador pegada. Recordeu, Twitter @caminsestel i a Instagram caminsestel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial, si voleu lligar amb algun presentador o presentadora, per a continuar disponible, però ja us aviso,
ja no soc presentador.
No és fàcil. I una pàgina web, radioestel.cat, i tenim també una màquina de fer granissats. Us recomano el de Pitufo, que sempre triomfa molt. Avui dijous ens posem de gala per rebre la visita de Rosario Santamaría. Ella ve caminant, per tant, ens ahorrarem els ensurs amb els vehicles. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, amb aquest canvi de dia dels seccionistes d'Economia. I després de les notícies, avui ens aturarem per parlar d'un tema colpidor, perquè l'editorial Claret ha publicat el llibre Condenes compartides, un llibre on ens presenta dobles testimonis. Per un costat, els dels mercedaris que treballen i lluiten per defensar els drets de les persones en presó, i també entrevistes a interns de presons, on s'explica la seva història. Ens visitarà la seva autora, amiga de la casa, la Núria Ortín, que és directora de la Fundació Obra Mercedària. Serà molt interessant, ja ho veureu, serà després de les notícies. Per tant, actualitat, entrevista potent, economia, des d'ara i fins les 9, una hora de ràdio que us educa i us entreté a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins farà un gir copernicà. Us presentem una obra, un llibre, que probablement us tocarà el cor.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
No minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada, no us explicaré una interioritat. Això no m'havia passat mai. No m'havia passat mai encara, però me n'alegro que hagi estat avui. I m'ha recordat un ritual que tenia en França al Mundial 98, crec recordar, que Zidane, abans de començar... Bueno, Núria Ortín, bona vesprada.
Ah, ara, parles de Zidane abans de presentar-me.
Sí, però espera, vale, ara venga, ho entendràs. Vamos. Núria Ortín, ara explicarem tot, però Núria Ortín, bona vesprada. Encantada de tenir-te aquí a l'estudi. Acaba de llançar la jaqueta com si fos Rafael. Una cosa increïble. Bueno, doncs ha entrat Núria Ortín a l'estudi mentre sonava la sintonia i ha fet com si fos Zidane a Barthez, abans de començar els partits de la selecció francesa, sí, que va ser campiona del món al 98. Sí. Zinedine Zidane s'apropava al porter Fabián Barthez, que és calb, com jo.
Sí, i li feia... tens algun cabell, no?
Sí,
cap, tampoc.
Una mica gargamel, però, vale, però bueno. Total, que li feia un petó al cap, que és el que ha fet Núria Ortín.
Ah, és que saps què m'ha... Però explica, ho diu, un petó al cap, no, perquè portes els auriculars, sí, i no tenia sinó dir-te hola, bona nit, que ja
exactament
estic aquí.
No m'ha pogut saludar verbalment i m'ha fet un petó a la calva.
I això calva. Ho feia?
Sí, ho feia, no ho sabia. Zidane ho feia, era com un ritual. S'apropava, vale, a Barthez, li posava el cap i Zidane li besava, mira. Escolta, ara... Pues, bueno,
ara t'hem de posar seriós, perquè clar, estem que... així 8 i 20, no? Que... Ja-ja, i, no, i que... hem de parlar de coses més
sí,
serioses,
efectivament,
no?
Sí, efectivament. És que aquest programa té aquestes coses... Fa girs copernicans.
Bueno, t'he de dir que el llibre també té un to ja-ja, eh?
Home.
Perquè la vida, si no, és molt complicada d'afrontar.
Doncs me n'alegro. Bueno, ara parlarem. Mira, tinc una primera pregunta. Ho hem escoltat mil vegades, Núria, sí? Però et pregunto, perquè si hi ha algú capaç de respondre a aquesta qüestió, ets tu. La presó rehabilita la persona?
Ui, he fet un silenci exprès, eh?
Això es diu pausa dramàtica.
Total. No, estic perquè els oients reflexionin. La com presó, si tu els estiguessis fent la
perquè
pregunta.
Perquè sempre escoltem que la presó té un... Bueno, això, rehabilitar la persona, que reformar-la interiorment.
Si m'ho preguntes com a Núria Ortín, et dic que no, per mi no. Per mi no,
ah, i com no. I tens alguna altra vessant de tu
mateixa? Tinc una vessant com a directora de la Fundació Obra Mercedària que hi ha gent que diu que és molt dràstic dir no rotund, perquè hi ha casos que és veritat que sí que han rehabilitat. Llavors, bueno, intentava separar una miqueta en el sentit de que és veritat que la reinserció social per mi ja comença dintre la presó, i quan una persona està dintre la presó li has de donar eines perquè s'enfoqui en la societat tal com la tenim muntada. Mm-hmm. Normalment, nosaltres quan sortim de la presó, molta gent es troba, sobretot si han estat molts anys, amb un estudiant Marte, perquè no se'ls ha explicat com ha avançat. O sigui, la presó, quan una persona entra, es para tot. I, sí, en canvi, el món continua avançant clar. Constantment, això, hi ha molts canvis.
Si has vist la pel·lícula de la qual soc completament fan, Cadena Perpètua, de Shawshank Redemption, és una pel·lícula carcelària, repleta de matisos, d'esperança, bueno, és una obra mestra. Aquest concepte, és a dir, la persona que surt de la presó i s'ha d'enfrontar una altra vegada al ritme de la vida i no pot, el supera, li diuen que està institucionalitzat. És a dir, s'ha fet part d'una institució penitenciària.
O presonitzats, que es diu, ells mateixos s'ho diuen, diu, quan porten ja un temps, és, bueno, hi ha uns còdics que no, nosaltres no podem entendre els, dels que estan a dintre, i és tampoc que nosaltres que estem a fora. Llavors, clar. Per mi hi ha una divisió tan bèstia que per mi no reincerta, perquè ho hauríem de fer ja des de dintre i donar les eines perquè aquestes persones bueno, tinguin que dic, o sigui, que no es queden al limbo, sinó que tinguin una estructura social preparada per acceptar aquestes persones, perquè aquesta és l'altra, la gent li dona l'esquena. Llavors, algú que t'estan rebutjant i que t'estan dient, oi, tu me molestes, perquè no sé, que veiéssim a tot de gent dormint al carrer o robant, aquesta gent molesta la societat. Nosaltres volem viure en llocs segurs i agradables físicament. Llavors, una gent, una persona segons quina pinta tenen, ja no ens agrada, evidentment. Llavors, la societat no fa cap esforç, sinó que ells se senten més exclosos i, a més, molts surten des de bosses de la pobresa. Vol dir que no tenen ni feina, no tenen una casa, no tenen cap relació familiar perquè tothom els ha donat l'esquena. Llavors, clar, aquests tios, quan surten, o dones, els acompanyes molt, que els hi dic, o sigui, tu els hi fas un acompanyament de venga, si pots, i crec que tu pots tenir una segona oportunitat per tornar a aquesta societat, o el més normal serà que tornin a delinquir i tornem a començar. Llavors, això reincerta? Llavors, aquesta és la pregunta.
M'has contestat amb una pregunta, però jo crec que en el desenvolupament de la resposta està la clau.
Sí.
Us contextualitzo, que sí. Núria Ortín jo crec que és de sobres coneguda, però és la directora, ja mateix ho acaba de comentar, de la Fundació Obra Mercedària, llicenciada en Publicitat, Relacions Públiques, diplomada en Humanitats, ha fet moltes coses en aquesta vida, entre elles dedicar diversos anys a treballar i fer créixer aquesta casa, Radio Estel, on vas fer tasques, Núria, de producció, redacció, locució i fins i tot de tècnica.
Vaig començar de tècnica, de fet.
Imagina't.
De voluntària, evidentment, perquè va ser quan va començar Radio Estel amb proves. O sigui, vaig començar quan Radio Estel naixia i vam estar mesos emetent des de la Torre de Collserola, però de proves. Em sembla que va ser juny, juliol, llavors va ser l'octubre quan vam ja sortim 10 quilowatts i ja vam fer la inauguració formal amb el bisbe, amb els directors, amb tothom que estava darrere amb el patronat.
Per tant, ets història d'aquesta casa.
Bueno, vaig veure la nixa, sí.
Imagina. I també vas fer tasques de promoció, labor social de la casa, etc. Des del 2016 que estàs treballant a la Fundació Obra Mercedària, present a 6 països de 3 continents diferents, treballant a favor dels privats de llibertat i per a les persones més vulnerables i necessitades de la societat. I ara has publicat aquest llibre que recull testimonis de presos, les seves històries, patiments, inquietuds, també alegries, triomfs, i testimonis de mercedaris.
Exacte.
Que acompanyen, els ajuden i els donen la vida a favor d'aquestes persones tan necessitades de tantes coses. El llibre es diu Cadenes Compartides i l'ha editat l'editorial Clarec. Condemnes compartides, és això?
Bueno, és català i castellà, hem fet les dues versions.
Doncs condemnes compartides. És l'essència dels mercedaris, compartir condemna?
Els dos principis fonamentals de l'obra mercedària, o sigui, dels mercedaris, és la llibertat i la dignitat de les persones. Tothom ha de ser lliure i tothom ha de ser digne. Sense això...
És lo bàsic.
Sí, és apaga i vámonos, no? Clar. Llavors, des d'aquesta... mirada, ells porten tota la vida, bueno, de fet més de 800 anys, dedicant al rescat dels que llavors agafaven els musulmans,
o sigui,
en mans dels cristians.
Ells s'entregaven perquè alliberessin...
Exacte. Però en el cas que no hi hagués una transacció econòmica, no? ¿Cuánto vales tú? 20.
Es posaven en el lloc
de... Et pago, llavors. Vale. Me'l dones. En el cas que no hi hagués un acord, donaven la vida, que per això és l'única ordre religiosa, l'única, que té el que s'anomena quart vot, que és el de sang. És perquè morien. O sigui, jo si no et puc recuperar i no et puc donar la llibertat, moro per tu, no? Llavors aquest és una mica la identitat. Uh-huh. D'aquí neixen i comencen, doncs, això, alliberar tots els captius, no? Per això Mercedaris ve de Mercè, que Mercè, que és la patrona de Barcelona, és la patrona dels captius. O sigui, és normal entrar a una presó de qualsevol país del món i veure la Verge, de la Mercè. I bueno, ho explico perquè hi ha gent que no ho sap i molts
no,
d'aquí.
No, ho expliques.
I és així.
I ho has explicat perfectament, perquè al final molt folklore, però aquesta és l'essència dels mercedaris.
Aquesta és l'essència dels mercedaris. Sí, llavors, sí. Què passa? Com que estem nosaltres presents a diferents llocs del món, uh-huh. hem volgut donar una mica la realitat de com es viuen a les presons, perquè, clar, no és diferent que t'agafin aquí a Batràs, no?, de Barcelona de les Dones, que t'agafin amb una... Mira, precisament a contestar aquesta noia que ha fet aquesta portada del llibre en forma part d'un mur d'una presó de Ilopango del Salvador, uh-huh. Que allà viuen diferent que les d'Àfrica, no? Llavors, que tens tants continents que la manera, l'essència humana és, bueno, molt, molt diferent. Condenes compartides ve perquè el llibre, bueno, neix una mica arrel d'un podcast que vam fer que es deia Temps Mort, en el qual nosaltres, bueno, jo en aquest cas entrevistava a noies privades de llibertat i com es vivia arrel de la presó, però tothom, o sigui, què implica? Perquè a mi si m'agafen avui i tu ets amic meu, la teva vida trontolla, i la dels meus pares també, i la dels meus fills també, i la del meu entorn social.
No només és la persona que entra en presó, sinó tot el seu entorn.
És tot, no? Sí. Llavors, com nosaltres funcionem en el moment que algú... l'agafen i se'n va dintre, uh-huh. s'atura la vida, no? Llavors és com un drama en el qual s'esquitxa molta gent, sí. No ets tu, bueno, sempre quan tinguis entorn, no? Llavors això neix d'aquestes converses i el director de la Claret va escoltar aquests podcasts i va dir m'encanta la idea de poder escriure què passa a les presons perquè és un tema que no se'n parla, o sigui, com viu la gent dintre les presons, hi ha molt poca gent que ho sap.
De fet, el subtítol per això és Mundo Hostil e Invisible.
Totalment. Perquè no,
que és una barreja increïble, o sigui, és una barreja duríssima, hostil, sí. E invisible.
Sí, perquè no estan visibilitzats. De fet, aquest llibre una mica el que vol fer és donar veu a totes aquestes persones que estan a dintre de les presons o s'han sentit cautives o hi ha hagut alguna esclavitud, no? Llavors, compartides perquè l'altra part és la mirada del mercedari que acompanya aquesta persona que s'ha uh-huh. quedat privada de llibertat i quins són els processos, no? Quan intervé un mercedari, o sigui, quan intervé algú que acompanya, hi ha vides que fan un clic. I aquest clic vol dir m'he donat compte, m'arrepenteixo, perdono, començo de nou, segona oportunitat, refaig la meva vida, em reinserto, no? Per això dic que a vegades sí que hi ha casos de... I en el llibre hi són, històries que dius... Bueno, em va impactar a mi molt una persona, un noi que em va dir «Soy la persona más mala de Guatemala, fui yo la persona más buscada durante años». No? Jo el tenia davant i pensava que tio, veniria de fer una cervesa avui mateix, saps? Sí. D'aquestes persones que dius «Bona persona, com t'explica,
afable,
vam riure molt». Per això dic que les entrevistes sí que tenen un to una mica ja-ja, perquè clar, ja t'expliquen cada drama que dius «O faig una mica ja-ja o ens fotrem tots a plorar al minut zero».
Les entrevistes són en molta profunditat.
I són personatges que han fet una reconversió, no? I han dit, bueno, la vida m'ha donat una oportunitat, estava molt de cul, perdona l'expressió entre cometes, sí. Amb l'Església, amb Déu, per què no? Perquè uh-huh. m'ha fet passar malament. Però hi ha un dia que no saps com, aquell acompanyament silenciós del mercedari, de posar llum, d'acompanyar, de no preguntar, de no jutjar-te, sobretot... Sí. No saps com? Dius, bueno, ara jo quiero ayudar a los mercedarios, yo quiero estar al lado de estos que sufren, no? Llavors hi ha històries molt, molt colpejadores perquè hi ha vides de reconversió increïbles que dius, no m'ho puc creure, saps? I passen. O sigui, que la gent no canvia, això també és un estereotip que hem de començar a canviar. Hi ha gent que pot canviar.
Núria Ortín, directora de l'obra mercedària. Encara tenim uns minuts per xerrar, però hem de fer una pausa per publicitat.
Ah, molt bé, sí, tant.
Perquè ja saps que la ràdio han d'entrar calerons,
sí,
perquè si no, no tindrem per pagar els nostres Ferraris. Doncs fem una pausa i tornem aquí al camí. Seguim encara uns minuts més amb Núria Ortín.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Vic, 98.4. Camins.
Jo encantat de sèries. En un lloc on es parla de la Ventafocs i els set nans, s'hi ha de ser.
Amb Rafa Sanahuja.
I perdona, Pol, et recordo que ets un programa pel qual va passar el campió del món d'harmònica. Per tant, ojo, cuidado.
Ho tinc molt present.
I altres persones que expliquen coses.
Tres minuts i més que passen de 2:15. Això és Camins, la ràdio nocturna. Estem amb Conversa amb Núria Ortín. Ens està presentant aquest llibre que ha publicat ara Editorial Claret. Condemnes compartides, condemnes compartides, amb un recull impressionant de testimonis en una doble vessant. Us recordo, els mercedaris que acompanyen els interns de les presons de tot el món, també de diferents parts d'Espanya. I aquesta tasca, les històries, els triomfos, les misèries, és un llibre molt complet que és molt recomanable. Jo volia demanar-te, clar, has vist moltíssims casos, has tingut entrevistes, Núria, tothom accepta l'acompanyament dels mercedaris o hi ha gent que el refusa?
Hi ha gent que el refusa. Bueno, senzillament no és que el refusin, és que no s'atansen, que és diferent. O sigui, hi ha gent que sí, aquells que quan entren a una presó, no? Sobretot a Centroamèrica, oi, soy el padre, si necessites algo, passen. I és una mica el que us explicava abans de la publicitat, no? Que sí que en no saps en quin moment de cop s'atansen, perquè veuen que és una presència constant, que no falla, que ajuda,
és que
facilita...
Paraula. Això
que...
té una paraula, Núria, si em permets.
Quina? A veure.
Amor.
Exacte, molt bé, seria això, amor incondicional. Molt bé!
És que és molt evident. Ai. És molt evident, les persones que estan ferides només es poden sanar amb l'amor.
Totalment.
I és l'amor dels mercedaris, que donen la vida sense demanar res.
A res a canvi, exacte.
I amb una mirada neta, perquè normalment un pres sempre tens el prejudici.
Sí.
I els mercedaris van amb tota la humilitat.
Totalment.
A posar-se als peus d'ells.
Bueno, i sobretot el no preguntar. Hi ha molta gent que se senten ells molt jutjats quan ja han sigut jutjats. Llavors, que vagi alguna persona a només escoltar o a només... no? Agafar-te la mà,
acompanyar.
O només mirar-te a veure com estàs, o sobretot, no? I a mi, de veritat, m'impressionava quan algunes persones em deien, és que durant tota la condemna, que van ser d'anys, ningú mai em va venir a visitar, no? Aquí es fiquen, normalment aquí la gent es trenca i es fiquen a plorar, En el sentit de dir, hi ha tanta soledat, tanta solitud, en el sentit de que estic sol en aquest món i sobre tancat en quatre parets, que trist, i de cop apareix un tio que et ve a veure i et pregunta, què tal, com estàs? Clar, això et dona una força i uns ànims i pensar, no, doncs que tens una esperança, això és molt potent per ells, no? Llavors és aquesta presència, per això es deia d'acompanyament, perquè al final ells també d'alguna manera estan compartint la condemna de l'altra persona, no?
Bueno,
estan condemnats, però en el moment que tu empatitzes, que estàs allà, bueno, doncs, per això hem fet el llibre de manera dual de parelles, eh? O sigui, en cada presó hi ha una persona i l'intern.
Jo crec que aquest llibre i tota la tasca mercedària és un exemple perfecte del que és el cristià, al final, també t'ho dic. Perquè al final el que va fer Jesucrist és agafar la culpa nostra i carregar-la a ell.
Exacte.
Que era innocent. I els mercedaris fan una tasca molt similar. La persona té una culpa, la persona que està en presó, i el mercedari li ajuda a carregar amb aquesta càrrega, i aquest és l'acte d'amor, no? Jo volia demanar-te, apareixen testimonis d'homes, de dones, també de joves, diferències o matisos que presenten entre ells?
Mira, el que a mi em sorprèn que tothom et diu... Tothom pot entrar. O sigui, gent que la vida haguessis dit empresaris, joves, dones que tenen una vida, i de cop tothom et diu, ojito, que la presó està molt més a prop del que qualsevol persona s'imagina. Això, per una banda, com a similitud. Molta soledat, molta... O sigui, això sí que és un denominador comú. Molta ràbia, molta rebel·lió, molt de dir aquest sistema no funciona perquè quines eines ens estan donant. Això per una banda, però en canvi trobes algun testimoni que diu menys mal que he estat a la presó perquè la meva vida ha canviat en què de cop he pogut estudiar, m'he tret una carrera i el dia que vaig sortir he tingut una feina que mai m'hagués imaginat i ha sigut un camí de bonança i de projecció personal que mai m'hagués imaginat.
Tu diries, no? Aquests casos són minoritaris?
Sí. Bueno, crec que sí. Ho he dit molt alegrament. Crec que sí, encara que la gent et dirà que el 70% de les persones que hi han complert no tornen, eh? O sigui, que hi ha un índex elevat de reinserció. L'únic que és veritat, que per això deia que en tenim per reinserció, perquè si després acaben al carrer i no tornen a la presó, però no tenen ni feina, ni casa, ni entorn social, per mi aquest 70% és un interrogant. Saps què vull dir? Ara, sí que és veritat que hi ha persones que jo crec que diuen, mira, un temps sí, però a partir d'un any, quin sentit té la presó? O sigui, està 20, quan jo ja he pres el primer any, el que me tenia que aprendre, o 5, o ja he pagat, o ja m'he arrepentit, o ja he parlat, o ja he mediat, o ja he fet un procés, no? Del que jo crec que el calia. I després, sí, clar, et fiquen anys i anys i anys, que dius, pa què, no? Una mica, hi ha un personatge que em va tocar molt, 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 que deia, clar, és tal la desnudez humano, o sea, ¿a qué venimos? O sea, et quedes tan a nivell espiritual, tan despullat, quan veus que et tanquen, que has fet alguna cosa que no entens i que, a més, això s'allarga en el temps, quin sentit té la vida, no? Una mica. Llavors sí que hi ha gent, molts, que et parlen, doncs, del sentit més profund, en el sentit que hem vingut a fer aquí, i ara que m'han tancat, què hago? No? Pues casi que me voy, sobre el suïcidi, surt molta denúncia, molt, que un cop entren, llavors sí que... Bueno, són vides de supervivència, no? En el qual tothom té moltes motxilles. O sigui, bàsicament jo el que veig a la presó és que hi ha la majoria de gent, i això sí que és majoria, són gent pobra, que ha sigut circumstancial i que ha sigut... Bueno, doncs perquè en aquell moment hi ha hagut una necessitat. No? Molts mercedaris, que a mi això sí que les entrevistes al mercedari m'han cooptat, m'han dit, mai hem vist una persona dolenta, no? O una ànima dolenta. Jo els deia, a veure, hi ha molta gent que sí que és dolenta, que ha fet el mal, no? Que sabent conscientment que, perquè jo els deia, per mi no és el mateix que algú mati conscientment, a que sense voler avui, ara sortim d'aquí, agafem el cotxe i atropellem algú, no és el mateix, no? L'acte. I els deien, si tu escarbes, no hi ha ànimes dolentes, no? Aquestes frases, i tots ho deien, m'ha costat de pair-la perquè dic, bueno, sí que hi ha malos, no? O un tio que se'n va a l'estiu i volent crema tots els boscos de Catalunya, que... oye, no sé, per mi no és el mateix que un altre, no? Llavors, per això hi ha delictes, hi ha perfils, llavors és molt complicat perquè jo separo, no? Dic, per mi no és el mateix que quan hi ha una intenció dolenta que quan és sense voler, no? I ells em deien, no, Núria, totes són persones. O sigui, tu quin eres per dir, no? Clar, on està el límit, no? Dic,
a mi em sembla una reflexió molt interessant, perquè al final, qui és millor que qui?
Clar,
i tots dins... Mira, és que l'Evangeli diu una cosa molt curiosa, diu... disculpeu. Si li dius imbècil al teu germà, ets un assassí, diu Jesucrist, eh? O sigui, està equiparant el sentiment de a l'acte. És a dir, vale, jo a lo millor no he matat ningú o no he robat, però he tingut desig. I quina diferència n'hi ha entre fer-lo i pensar-lo moltes vegades?
És molt complicat. Tota la part psicològica... Sí. Hi ha molta malaltia també mental que es tracta, la malaltia mental... O sigui, hi ha temes molt profuns en quant a... Per això dic que són converses que quan la gent ha estat a l'altra banda dius, bueno, com a mínim te'ls escoltes i com a mínim una mica la idea era canviar segons quins estigmes de, bueno, algo harán, ¿no? Algo lo habrán hecho, ¿eh? Todos sí. Son muy malos. Oye, que se mueran todos, ¿no? Oye, un momento. Ara comença a mirar què hi ha darrere de cada persona. I ells, al final, els mercedaris curiosos diuen, vemos el rostro de Jesús en cada uno, ¿no? Digo, pero tú, vosotros han mediat molt la meta, ¿no? Els mercedaris en tota l'època dels terrorismes. I jo els deia, digo, pero esta persona, o sea, tú l'acompanyes? O sigui, tu vas con el corazón así, te voy a acompañar y qué tal? Bueno, Núria, són persones. Llavors, ja pot haver-hi arrepentiment, pot haver-hi un canvi, pot haver-hi un... Llavors, bueno, també és una mirada, jo com a autora també he sigut interessant de dir, bueno, un momento, no? Vamos a contemplar-ho tot des d'una altra perspectiva.
Núria Ortín, dona gust escoltar-te, crec que feu una tasca impressionant. A mi m'agrada molt tenir-te a l'estudi, no és la primera vegada, crec que has de venir més sovint.
Bueno, quan vulgueu, em convideu ja.
Estem en contacte i vine de tant en tant perquè ens dones alegria, però t'hem de deixar perquè, si no, se'ns escapa el programa.
Sí.
Núria Ortín, us recordo, és directora de la Fundació Obra Mercedària, ha publicat aquell llibre Ple de llum enmig de les ombres que exposa condemnes compartides amb testimonis de presos, les seves històries, els seus patiments, les alegries també, i testimonis de mercedaris que els acompanyen, els ajuden i donen la vida en favor d'aquestes persones. Núria, molt ànim, enhorabona per la tasca que feu.
Gràcies.
No defalliu i aquesta és casa teva, ja ho saps.
Gràcies, molt a gust de venir.
Vinga, fem una pausa ràpida i rematem el programa amb Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Nen, jo sóc el tren. A veure si tinc sort i arribo tard. Ja m'entens, 30 minutets i més del viu el bitllet. No crec que per mitja hora em perdi gaire res aquí al poble. Com a molt, en francès explicant per enèsima vegada com va conèixer la Joana.
Amb el compromís Renfe de puntualitat, si el teu tren AVE es retarda més de 15 minuts, atornem el 50% i el 100% si se'n retarda més de 30. És normal que n'hi hagi que tenen ganes d'arribar tard. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Són unes calces amb molt de disseny, molt boniques, la veritat.
Sí.
Dóna gust tocar-les, les has de tocar.
Camins.
Ràdio Estel.
Aquestes calces que tenen un tacte, jo també m'he dedicat
a... Sí, també ha tocat les calcetes, el Rafa, eh?
A caronar-les. I realment el tacte és fantàstic.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Minuts, anem tardíssim. He de demanar disculpes a tots els patrocinadors, a Rosario Santa Maria, que ja està aquí. Rosario, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Escolta una cosa, això, recordem-lo, és Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, de moment, fins que no se n'ha adonit que no respecto els temps. No, que sí, normalment sí que és així. Escolta, va, anem a posar fil a l'agulla. Avui parlarem de Mallard Artesans Charcuters, que a finals del passat mes d'octubre va guanyar el Premi Iniciativa Sostenible de la 7a nit del Gourmet Català, organitzada pel Clúset Catalunya Gourmet. El jurat va premiar l'obrador centenari de la llacuna del seu projecte social i pel llançament de productes inèdits elaborats amb la raça d'identificació geogràfica protegida del Gall del Penedès. Déu-n'hi-do. Sí. Explica'ns una mica més,
sí.
Rosario.
Mallard Artesans és un obrador familiar i històric d'embotits de proximitat a la llacuna que el passat 2018 es va associar amb la Fundació Mas Alburnà, que treballa la discapacitat intel·lectual i els trastorns mentals del Penedès, per convertir-se en un projecte econòmic social. Des d'aleshores, el seu obrador dona feina a persones amb discapacitat intel·lectual i genera un impacte molt positiu tant en les seves vides com pel territori i pels compradors més compromesos. I, per tant, Rafa, em va semblar que havíem de parlar d'aquest projecte en profunditat amb la seva cap de comunicació de la Fundació Mas Cal Bornat i de Maiar Artesans Xarcuters, que és la Cristina Barbacil.
Doncs ja la tenim a l'altre costat del fil telefònic i serà un plaer compartir uns minuts amb ella. Cristina Barbacil, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona nit, bona vesprada.
Benvinguda al Camins, a la secció Economia en Valors. A veure, parlem primer, si et sembla, de l'empresa Maiar Artesans Xarcuters. Explica'ns una mica la seva història i els productes que elaboreu.
Mira, Maiar és una empresa familiar, un obrador centenari,
sí,
a un poblet que és la Llacuna, que està entre l'Anoia i el Penedès. És un poblet que té molta tradició de segles en l'elaboració artesanal d'embotits.
Uh-huh.
I allà, aquesta família, com moltes altres, doncs, generació rere generació, doncs, elaboraven embotits. Què passa, no? Que l'any 2018 es troben que la persona que és l'hereu d'aquest negoci, que ha d'entomar el negoci familiar, és l'Ernest, que és una persona que té discapacitat intel·lectual.
Mm-hmm.
Aleshores es troben que és una persona que té coneixements de xarcuteria, perquè ha treballat sempre amb el pare, a l'obrador, però potser no té les eines per gestionar, doncs, tot sobre una empresa. I aquí entra en joc la figura de la Fundació Mas Albornat, que és una fundació que té 50 anys d'història, arrelada al territori, i és el referent en quant a fundacions que acompanyen persones amb discapacitat intel·lectual. I la família Maiar i la Fundació Mas Albornat arriben a un acord. Quin acord? Doncs, per una banda, la fundació aprendrà a fer embotits artesanals tal com els havia fet aquesta família, és a dir, la família els hi traspassa la seva experiència xarcutera.
Sí.
La fundació es posa a elaborar embotits per donar llocs de treball a persones amb discapacitat com l'Ernest, i a més contracta l'Ernest, no? com a treballador, de manera que li prepara un futur laboral i més tard, doncs, com que la fundació també té la residència, té centre de dia, té suport domiciliari, té diferents serveis, diferents recursos, doncs que l'Ernest potser en un futur, doncs, la podrà necessitar i per tant quedarà cobert.
Cristina, quina història més maca, eh?
Sí.
Estàs explicant una història molt bonica. I recordem que l'empresa és de l'any 1916, eh? Que déu-n'hi-do.
Sí. L'empresa es converteix, no? Sempre diem es transforma local, formen un projecte social i esperem que amb molt d'impacte, no? Perquè hi hagi molts arnistos que tinguin moltes oportunitats laborals i que els nostres fuets, a part de boníssims, que els heu de tastar, els nostres embotits, a part són eines que lluiten contra l'exclusió social.
Sí. Què suposa per vosaltres ser una empresa d'economia social i compromesa amb aquests treballadors amb discapacitats intel·lectuals?
Doncs nosaltres com a fundació portem 50 anys. Nosaltres el nostre compromís amb aquestes persones és acompanyar-los amb la seva vida. La gent que necessita un lloc de feina, treballem nosaltres per crear aquestes oportunitats laborals, doncs, buscant llocs de treball per ells, no? Som un centre especial de treball. I vam veure que potser agafant aquesta estela, aquesta elaboració d'embotits i tenint un producte propi al mercat, no només podríem crear aquests llocs de treball, sinó que també ompliríem un forat que hi ha al mercat, no? Cada cop més hi ha consumidors, que se'n diuen els consumidors conscients, no? Mm. Que jo m'incloc, que sempre mirem una mica i això no està bé, aquest producte, i això, la gent que hi ha treballat, ara hi ha tot aquest tema de Qatar, no? Que la gent ha tingut condicions òptima de produir aquest producte, no? Cada cop hi ha més gent que es planteja tot això, no?
Cada vegada més.
Totalment. Mira, anava a dir el mateix.
Totalment.
Crec que cada vegada la gent té més present aquestes coses. Escolta, sí. Cristina, disculpa, i això de refundar de l'empresa i fer-la més social, creus que podria inspirar altres empreses per seguir el mateix camí? Perquè creus que es poden animar els empresaris que ens estan escoltant a comptar al seu equip amb persones amb discapacitat? Com ho veus tu, això?
Oh. Ups.
Acabem de perdre la comunicació amb Cristina Barbacil, com realment hem comprovat, per el tut-tut. És que sí. Això del tut-tut és un clàssic de la casa.
Sí, s'ha penjat, quina llàstima.
Però sí que és cert que, Rosario...
Quina història més bonica, m'ha agradat molt.
Realment sí, perquè al final és que una cosa és el negoci, que evidentment és important per una empresa, el més important.
Bueno, i a més és que també dones feina a altres persones i famílies.
I altra cosa
no és, la pela,
és el
sinó
que fas amb el negoci, com el planteges, sí, com tu enfoques la teva tasca, i es pot fer d'una manera, bueno, doncs, no sé com dir-te-ho.
Bueno, normal, com es feia al segle XX.
Exactament.
Però ara es fa d'una altra
amb
manera.
Amb una mirada transversal. Perquè tot això són valors afegits, eh?
Sí, economia amb valors. Sí, sí, totalment d'acord.
Això és economia amb
valors.
No, però
valors. Podríem parlar amb algun expert d'aquests de que fa una mica com el que es fa ara, no? De resseguir d'on treuen el cacau, o de resseguir efectivament si les, no? Si la gent que està treballant a aquella fàbrica estan fent en condicions òptimes. Hauríem de parlar amb algun expert d'aquests, no? Com saber la traçabilitat, no? Es diuen en els productes, i en aquest cas també podríem veure a nivell d'indústria, no? Estaria xulo un expert d'aquest estil.
Tenim el Ferran Capdevila intentant recuperar la trucada.
Ai, ja que
la
bé, tenim. Vinga, Cristina, que ens quedaven preguntes.
Cristina, sí, tranquil·la, ja t'hem recuperada per
ens
sort.
Ens havia deixat penjat, sí. Mai millor dit.
La intriga, la màxima intriga.
Ens has deixat penjats com a fuets.
Sí.
Escolta, escolta una cosa, Cristina, t'estava preguntant si penses que el vostre camí, aquest camí que heu iniciat de refundar l'empresa des d'una vessant social i la contractació de persones amb discapacitat, pot ser inspirador per altres empresaris, i consideres que podeu obrir també una mica de camí. Com veus aquest tema?
Sí, sí, jo crec que és una experiència totalment replicable, i més tractant-se tal com ens trobem avui en dia, no? Que quantes empreses familiars no troben relleu generacional, no? Uh-huh. Aleshores, aquest relleu generacional pot ser donat amb altres models, no? Ja sigui, doncs, gent nova que s'hi posa i continua el projecte, com, per què no, comptar amb les entitats de l'economia social, no? Per què no una entitat com nosaltres pot agafar un negoci centenari, el que sigui. En aquest cas, nosaltres ens hem trobat el nostre tren Mallard feia fuets, però podia haver fet una altra cosa, i convertir-ho, donar-li un tomb, de manera que es perpetuï aquest llegat. Al final estem parlant de patrimoni, també patrimoni que ens estem deixant perdre si no hi ha aquest relleu generacional, i li dones un tomb i, a més, té aquest impacte social positiu. Per tant, en conclusió, crec que és un experiment que és perfectament replicable, i tant de bo, no? Això inspirés a moltes altres entitats a tirar endavant.
Totalment, doncs, que prenguin
sumem,
nota.
Em sumem
que
aquest desig, nota. Perquè jo crec que és un desig excel·lent. La Cristina Barbasil és la cap de comunicació de la Fundació Mas Alborà i de Mallard Artesans Charcuters. Enhorabona, Cristina, per la vostra iniciativa, per aquesta refundació amb aquesta visió de la vostra
inclusiva
empresa. I moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio Estel. Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Vinga, nosaltres que seguim endavant, tenim uns minuts encara per explicar-vos algunes notícies sobre economia.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, doncs, després de l'entrevista fem un repàs de l'actualitat amb les notícies d'economia més destacades de les darreres hores. Rosario, per on comencem?
Pues comencem parlant d'educació, Rafa, i és que l'escola de negocis TBS Education va inaugurar ahir dimecres el seu nou campus 22 @Barcelona. Uh-huh. Es tracta del quart centre educatiu del grup, que se suma als campus que tenen a Toulouse, Casablanca i París. Molt I amb bé. La inauguració d'aquest nou edifici, que suma 7 plantes amb un total de 8.800 metres quadrats, sí, i que pot acollir a més de 1.100 alumnes, TBS Education traslada la seva seu, doncs, com dèiem, al 22 @.
El campus es troba al 22 @ perquè és una zona clau de Barcelona, envoltada d'importants clústers empresarials, així com institucions i centres d'emprenedoria, innovació, formació. Els que també estan reorganitzant-se són els de l'empresa Puig, Rosario.
Sí, efectivament, la multinacional familiar de perfumeria i cosmètica tancarà a finals de l'any que ve la seva vella fàbrica de la zona del Besòs, sí, i traslladarà la producció a les plantes de Vacarisses i Alcalá de Henares, que a diferència de la del Bon Pastor tenen marge per continuar creixent. Vale. L'empresa ha pactat amb els sindicats que al voltant del 30% dels gairebé 400 empleats de la planta que tancarà passin a la
de Vacarisses i la resta, el 70%, a la nova torre que s'està construint al costat de la seu actual a l'Hospitalet de Llobregat, on anirà el Centre de Recerca i Desenvolupament R+D i oficines.
I recordem que la fàbrica que tancarà es troba gairebé integrada a l'entorn urbà i data de l'any 1968. Era, per tant, la més antiga de Puig en funcionament. I parlant de fàbriques, el president de l'empresa xinesa d'automòbils Chery es desplaçarà a Barcelona els propers 28 i 29 de novembre, d'aquí no res, per negociar la implantació d'una fàbrica a Catalunya.
Aquí mantindrà reunions amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller Roger Torrent, un molt nivell. I també tindrà una trobada a Foment de Treball impulsada per la Unió Patronal Metal·lúrgica per expressar la companyia el suport de l'empresariat català a la implantació de Chery. No sé si és Chery, sona molt bé. Aquest nom em sona a felicitat.
A
mi també. Recordem, i a Chers, no? De Chers, igual. Sí. Recordem que aquest és el segon cop que Chery s'interessa per Catalunya després de l'intent que va fer, mira, el 2009, amb el govern de José Montilla.
Montilla, Bueno. Ara, però, estan interessats en les instal·lacions de Nissan, Aquestes instal·lacions tan que sempre estem esmentant per unes coses i per altres, on podrien fabricar uns 150.000 cotxes a l'any i generar 1.500 llocs de treball segons fons del sector.
I parlant de Nissan, Rafa, t'actualitzo la notícia que vam comentar fa pocs dies, i és que CaixaBank ha acceptat concedir avals a l'anomenat hub de descarbonització de Nissan, de manera que es desbloqueja la posada en marxa del projecte i la recepció de les ajudes públiques que se li ha assignat al PERTEP del vehicle elèctric. A l'operació, els detalls de la qual s'estan ultimant, i podrien participar altres bancs espanyols. CaixaBank actuarà com a avalador, però el seu risc es minorarà perquè l'Institut Català de Finances, l'ICF, actuarà com a contraavalista. Per cert que també hi participarà Avalis, la societat avalista de l'ICF, encara que amb una quantitat més petita.
Doncs fins aquí les notícies, Rosario, si et sembla.
Ens veiem dimarts, la setmana que ve.
Sí, perquè m'esteu marejant.
Sento, però tenia una estrena molt, molt important, ja ho saps. Mecano.
Mecano. Doncs fins aquí Economia en Valors. Escoltem la Falca de la Caixa, que ens ve molt de gust, i recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que vesteix com Ada Colau, com li dona la real gana, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de so, al muntatge musical i al capdavant del Club de Fans de la Rosalia. Ara, de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Vinga, Pere, que els butlletins molen també, maco, bonic. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Avui, despropòsit, amb el Pol Marçà d'Hacendado. Ai, el Pol Marçà d'Hacendado. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit. Brasil 0-0. A veure si tenim sort. I els de Sèrbia, doncs, fan un golet. Mira la Paula, canta la sintonia i tot. Fa pep, pep, quina gràcia. Però no és de Rosalía la cançó, és igual, li agrada igual. I nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà amb el nostre dia de reflexió més profunda, el Totum Revolutum. Per tant, ho tornarem a fer. Què farem, Rosario?
Farem Camins. Que repel·lent, m'ha sonat molt repel·lent.
Farem Camins, cuideu-vos.